Radio Vilafranca. Penedès Gamma Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Ja sabeu que els dimecres ens agrada donar veu a entitats del territori, si pot ser sense ànim de lucre, millor. De fet, aquest és el nom que porta la secció. Les darreres setmanes hem parlat, per exemple, amb l'associació Ginesta, també vam parlar amb Tiam, i aquesta setmana és el torn d'Ampert, també una associació del territori vilafranquina i ben penedesenca. En aquest cas, tenim aquí els estudis de Ràdio Vilafranca, el seu president, el Joan Ríos, perquè ens expliqui com s'ha anat desenvolupant l'entitat, quins objectius tenen i també quins projectes de futur. Molt bon dia, Joan, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com estem?
És un plaer tenir-vos aquí, en aquesta secció de Sense ànim de lucre, que cada dimecres us oferim a la sintonia de Ràdio La Franca, al magazín matinal Penedès Gamma Extra. Sempre ens agrada començar per als inicis. Explica'ns com es va fundar l'entitat i d'on ve el nom, perquè realment no, tothom n'en parla, però d'on ve aquest origen?
Ui, això, mira, això és una entitat que jo vaig fundar l'any 2008, per bé que ja portava un parell d'anys treballant-hi. L'any 2008 és l'any oficial de la Fundació. I hi ha persones inicials de qui va ser la meva dona, l'Amparo Pérez Trotonda, que malauradament el 2005 va morir de càncer. I aleshores jo, doncs, com que tenia la necessitat de crear alguna cosa, de fer alguna cosa per ajudar la gent, doncs, juntament amb la doctora, la Cati Falo, que era la doctora, l'oncòloga que la portava amb ella, vam fundar aquesta associació.
Com es va gestar? Com va ser tot el procés? Has comentat que era una idea, no?, que ja tenies de feia dos anys enrere aproximadament. Finalment, el 2008 es va acabar fent realitat, però tot aquest procés, no?, quins tràmits vas haver de passar per acabar oficialitzant l'entitat?
Va ser una qüestió de picar pedra cada dia, perquè, francament, vaig començar amb una sabata i una espardanya. Anava amb quatre folis sota el braç a vendre fum, perquè en aquell moment només podia vendre fum i era la idea que tenia allò. El que passa que vaig tenir la gran sort que vaig comptar amb el puntal, com he dit, de la Cati Falo, que doncs, ell és qui realment va tenir la idea de que fos una associació que realitzéssim l'acompanyament dels malalts, i el que em va fer veure la necessitat d'aquest projecte. I a partir d'aquí, doncs, mira, anar picant portes, n'hi havia que es van obrir, n'hi havia que es van tancar, però benauradament doncs, van ser més les que es van obrir, i a poc a poc doncs, van poder crear aquest projecte del transport i acompanyament dels malalts de càncer a la nostra comarca.
Ampert és una entitat sense ànim de lucre. Explica'ns els objectius. Han canviat al llarg dels anys?
No. Nosaltres som dels que, entre cometes, fem poc, però fem el que sabem fer. I no ens volem posar amb més llibres de cavalleria. Ja fa 18 anys de la nostra associació, 17 anys, perdó, i, per tant, com que el que fem ha donat bons resultats i la gent que malauradament n'han hagut de fer ús, doncs estan contents i satisfets, i generalment crec que tota la societat penedesenca doncs, també, doncs pensem que no tenim ni per què canviar el que fem i com ho fem, no? I més val no posar-se en llibres de cavalleria perquè et pots cremar, i el que volem, hi ha prou que costa, doncs tirar endavant tot això, però com que ja ho sabem fer-ho, doncs senzillament fem això, que no és tan senzill, evidentment.
Ara en parlarem. Ampert és una entitat consolidada al territori, a la comarca del Penedès. Realment, què és el que feu, no? Comentaves aquest transport, facilitar el transport de les persones que tenen aquesta malaltia, suposo que per connectar-ho amb els centres hospitalaris, no? Explica'ns quin és el vostre idea i què feu per ajudar a tots aquests pacients i fins i tot també als familiars que de forma indirecta també pateixen aquesta malaltia.
Nosaltres el que fem és l'acompanyament diari dels malalts de càncer de la nostra comarca, però els malalts que, diguéssim, són atesos mitjançant el servei d'oncologia de l'ICO, de l'Institut Català d'Oncologia, amb seu a l'Hospital Duran i Reinals de l'Hospitalet de Llobregat. Aleshores, hi ha moltes persones malaltes de càncer que, entre altres, necessiten el tractament de radioteràpia. I el tractament de radioteràpia és un tractament que s'ha de fer cada dia, diàriament, durant temps, que pot anar des de les 2 setmanes fins a 4 mesos, més o menys de mitjana. Què vol dir això? Això vol dir que aquest tractament, que és molt complicat, màquines que són molt costoses, només es fan en segons quins hospitals, i en aquest cas, l'hospital de referència dels malalts de Vilafranca i de tot el comarca és el que he dit, està a l'Hospitalet, el Duran i Reinals. I aleshores aquestes persones tenen la necessitat de traslladar-se cada dia d'aquí, allà i tornar.
Compte amb el suport de moltes entitats també, de moltes institucions. Veiem aquí molts ajuntaments, evidentment també l'Ajuntament de Vilafranca, la Fundació PINAE. Explica'ns aquest repte, no?, de mantenir viva l'entitat al llarg de tot l'any. És complicat.
És complicat. És complicat pel tema econòmic, no? Perquè ja he dit abans que, diguéssim, ara nosaltres tenim una estructura feta amb professionals, com tenim un administratiu contractat i tenim la xòfera també és contractada, una persona contractada per la nostra associació, i a més tenim comptem amb una xarxa de voluntariat que acompanyen cada dia els malalts amb aquest trajecte en el nostre vehicle. El que és complicat és econòmicament, no? Perquè actualment en Amper tenim un pressupost de més de 70.000 euros i aquests 70.000 euros doncs, surten d'aportacions públiques, d'aportacions privades, de les quotes dels socis i d'aportacions d'altres entitats i de nosaltres mateixos que organitzem actes per recaptar diners. I és clar, i això cada dia s'ha de mantenir el servei i té un cost. Pensa que nosaltres, per exemple, durant la pandèmia, el transport no es va aturar ni un sol dia. I tot això doncs, té un cost econòmic i s'ha de cobrir. I aquí ve el problema. Hi ha hagut èpoques que hem estat millor, hi ha hagut èpoques que hem estat pitjor. Ara estarem bé entre cometes, però has d'estar vigilant constantment i has d'estar controlant i has d'estar demanant diners per tot arreu perquè la cosa doncs, pugui funcionar.
Pugui tirar endavant. De fet, l'entitat es va fundar el 2008 en plena crisi econòmica, no? Això també va ser un pal més a les rodes?
Bueno, sí, també, clar. Perquè, de fet, el transport va començar l'any 2009, el que és el transport propi. Vam començar amb un vehicle de nou places. I actualment tenim un vehicle de 17 places. O sigui que la cosa ha augmentat i ha millorat molt, no? Però, bueno, és això. Jo penso que si la societat hi creu, que crec que la societat de l'Alt Penedès hi creu, doncs tenim Amper per anys. Espero.
Clar que sí. Ara en parlarem de les activitats, ho has deixat anar, però sens dubte que l'entitat també s'aguanta a través dels socis. No? Explica'ns una mica quants socis sou ara mateix i com està conformada, no?, l'entitat. Tu mateix és el president, però segur que hi ha un secretari, no? Vaja, els requisits bàsics per fundar una entitat.
Bueno, l'entitat és una entitat que ja he dit que l'any 2008 es va constituir oficialment, amb l'aprovació d'uns estatuts i aprovada per la Generalitat de Catalunya, i funcionem a través de... Hi ha una junta directiva, que hi ha un vicepresident, hi ha una tresorera, hi ha uns vocals, i jo mateix com a president, que ens reunim un cop al mes i som els qui doncs, dirigim i mirem que tot surti endavant. Després hi ha l'administratiu i la xòfera, que són el personal contractat per l'entitat, els voluntaris i els socis. Actualment podem ser més de, jo diria, uns 230, 240.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Del Penedès.
Bé, hi ha tot arreu, també. Hi ha gent de fora del Penedès, sí. Majoritàriament del Penedès, evidentment. I majoritàriament aquests socis són ex-usuaris o usuàries. I aquests socis aporten una quota voluntària. Nosaltres no obliguem a ningú a portar una quantitat mínima ni res i podem fer el pagament trimestralment, semestralment o anualment. Cal dir que, malauradament, també al llarg de la història, doncs, evidentment, hem tingut baixes per defunció de socis. I, per tant, doncs, si no hagués sigut per això, segurament ja serien bastants més.
És una entitat innovadora, en el sentit que, en aquest cas, va néixer, no?, d'una experiència pròpia que et va tocar molt de prop, va néixer aquesta idea i s'ha anat acabant desenvolupant, però és una entitat innovadora, o en el seu moment innovadora? És a dir, trobem aquest servei en altres poblacions, també?
No, no, va ser innovadora i encara ho és. Perquè, malauradament, aquest servei, no sé per què, doncs és un servei essencial, imprescindible, per aquell qui l'ha d'utilitzar, però aquest servei, que nosaltres tinguem constància, de la manera que ho fem nosaltres, no es fa enlloc més de Catalunya, no? I és curiós perquè la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, el Departament de Salut, que és qui hauria d'assumir aquest servei, doncs, en tots els anys de la història mai ens han donat ni un duro, precisament. No? Jo sempre ho denuncio, sempre ho denunciaré, i no me'n canso de denunciar-ho, no? O sigui, qui se n'hauria de fer responsable d'aquest servei i qui podria fer-ho factible, perquè si nosaltres sempre, jo sempre dic el mateix, nosaltres que som quatre xitxarrelos, ho han fet possible, no em diguis que una administració pública com la Generalitat
no
podria fer-ho. Però ja que no ho fa, com a mínim es podria donar un cop de mà, cosa que no ha fet mai.
Com funciona aquest servei? És a dir, aquesta furgoneta que has dit que s'ha anat ampliant al llarg dels anys, va buscar els pacients a casa, els transporta cap als hospitals, fa un recorregut, entrem per les llars. Com funciona, no?, per les persones que són usuàries?
No és ben bé així. No és hospitals, és un hospital. Nosaltres només anem al d'horari de Reinals. No podem anar a cap altre hospital perquè l'hospital de referència és aquest. No ho he dit abans, però el servei d'oncologia de l'Hospital Comarcal d'aquí Vilafranca és un servei, és una delegació de l'ICO. Les doctores i el servei que hi ha aquí és una delegació de l'ICO. I, bueno, dit això, el vehicle doncs té 4 o 5 punts fixes de recollida, de sortida, on doncs recullen tots els malalts que hagin de necessitar el servei aquell dia. A Vilafranca n'hi ha 2 o 3, n'hi ha una sense dormir, i em sembla que no me'n deixo cap més. Bueno, aquests són els fixes. Però també, si es dona el cas i la necessitat peculiar per les raons que siguin, doncs aquella persona no es pot traslladar fins a algun d'aquests punts de recollida, doncs se'l va buscar i se'l retorna al seu domicili quan s'acaba el servei.
Parlem ara de les activitats. Per exemple, estic veient aquí imatges de la Rambla Sant Francesc, que entenc que va ser, per exemple, per la Fira d'Entitats de Cooperació, que es va fer a la Rambla. Què aneu duent a terme al llarg de tot l'any per donar-vos a conèixer també? Perquè això, sens dubte, és important.
Bé, bueno, justament això és una de les coses que ara precisament hem tornat a engegar, perquè és allò que diu que si no estàs a les xarxes, no existeixes, no, pel que sembla. I nosaltres, com he dit abans, doncs necessitem trobar recursos a qualsevol dels racons i, per tant, hem de recordar la nostra existència a la societat en general, no només a la persona que, malauradament, ha d'utilitzar els nostres serveis. I per això, mira, hem de fer diferents coses. Com a activitats pròpies, hi ha èpoques que n'han fet més, hi ha èpoques, ara, per exemple, doncs no en fent tantes o gairebé no en fent gens, i espero que aviat això es torni a engegar. Perquè, és clar, aquí hi ha una problemàtica econòmica, evidentment, i d'actuació i d'organització, doncs, que, com totes les entitats àvides i per haver, sembla que siguem molts, però a l'hora de la veritat, a l'hora de pencar, som els quatre de sempre, i clar, estem limitats. Fem, per exemple, cada 2 anys organitzem el concert de la Classic Amper, que abans es feia anualment, havíem organitzat concerts, havíem organitzat trobades directament. Però hi ha moltes entitats de la comarca que organitzen actes per recaptar fons en benefici d'Amper, que és una manera també de rebre col·laboracions inestimables.
Aquí veig, per exemple, l'Escola Baltalies, el Cor Itzi, no?, que han organitzat esdeveniments també per sufragar l'entitat.
Sí.
També veig que realitzeu sessions formatives.
Sí, per voluntariat.
Això també, no? És molt important, aquesta pedagogia.
Sí, sí, sí. Perquè és molt important que el servei que fan els voluntaris d'Amper és imprescindible, és molt important, però és que se'ls ha de formar i se'ls ha de mimar, perquè fan una acció i una feina molt, molt complicada. Mm-hmm.
No sé si teniu algun repte de cara al futur. Les dades del càncer han anat evolucionant al llarg dels anys. Suposo que això també fa canviar una mica les perspectives de futur, cada vegada som més habitants. En aquest cas, això ho heu notat, també?
És que això és una dada molt oscil·lativa, diguéssim, no? Nosaltres no podem prevenir, si ara mateix, en aquests moments, per exemple, doncs portem 7 persones, no podem prevenir si d'aquí 15 dies en portarem 17 o en portarem 3. Uh-huh. Perquè això, clar, no és una qüestió matemàtica, no? Però el que sí que hem observat és que això no baixa. Que això no baixa, no? És a dir, la població del Penedès ha augmentat, però no ha augmentat tant, com perquè en 16 anys doncs això sigui tan exagerat. I no hem d'oblidar que nosaltres portem una petita part dels malalts totals de càncer, perquè, clar, has de comptar els que van a altres hospitals uh-huh. públics i els que van per la privada. Nosaltres portem segurament la part més important, no? El percentatge més gran, però no la totalitat. Però el que sí que avui puc dir-te és que a vegades, més d'una vegada, per desgràcia, el vehicle de 17 places doncs va a tope. I més un viatge, el voluntari ha hagut de cedir la plaça amb algun usuari perquè hi pogués cedir. I més d'una vegada hem hagut de dir que no amb algun usuari perquè no s'hi cabia, no? Uh-huh. I això no és cada dia, ni molt menys, però passat.
Això sense ànim de lucre, la secció que fem cada dimecres al Penedès Gama Extra per donar veus a les entitats del territori, sobretot les que destinen, no?, a la seva tasca ajudar a la societat i que, sobretot, doncs, també tenen aquesta finalitat d'ajudar sense ànim de lucre. Es queden, res, un parell de minutets. Explica'ns on us podem trobar, contacte a tota aquella gent que doncs, ara ens està escoltant i es pugui sentir interessada. Explica'ns on teniu la seu, adreça electrònica, no?, tots aquests recursos per trobar-vos, també.
Dóna'm la xuleta, sisplau, que jo tinc una edat, ja. Mira, físicament estem al carrer Pere el Gran 32, primer pis. Això és l'edifici on hi ha la Creu Roja i on hi ha el servei de normalització lingüística. El mòbil de contacte és el 672-662-325 i podeu trobar una informació nostra a la web amper.org o als canals de Facebook, d'Instagram o de YouTube. O sigui que estem super al dia.
I tant.
M'agradaria també recalcar que l'entitat, des de l'any 2016, és una entitat declarada d'utilitat pública per la Generalitat de Catalunya. I això vol dir que, entre altres qüestions, com a entitat, com aquest tipus d'entitat, seria comparable amb una fundació. És a dir, que tant els particulars com les empreses que col·laboren amb nosaltres tenen una bonificació fiscal més àmplia que si no ho fos. I per l'altra banda, això ens dona una seguretat de la seriositat d'aquesta empresa, perquè cada any hem de presentar els números de la Generalitat uh-huh. i ens els comproven, ens els repassen i ens fan un examen exhaustiu i molt detallat per aprovar-nos els números. Perquè penseu que si no ens oposessin els números, el títol aquest d'entitat d'interès públic ens el traurien i fins ara no ens l'han tret.
És complicat, mantenir tot això i tirar endavant una entitat cada setmana, ho constatem aquí en aquesta secció. Hi ha moltes persones al darrere que també fan possible tot això i realment és un servei essencial i molt important. Joan, moltes gràcies per venir avui aquí als estudis de Ràdio Vilafranca a parlar sobre Ampert, una entitat extraordinària. Us encoratgem a seguir treballant i ens retrobem a la propera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Penedès Gama Extra. Siento feliz.
Amb aquest popurri d'èxits de la dècada prodigiosa ens plantarem a 11:15, cita amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius, ens actualitzem i seguim amb la Vila Curiosa a càrrec de l'Enric Vidal.
Yo soy aquel por tenerte toda la vida. Soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor.
Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces. También en el adiós. La 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 la.
Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar.
Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor,
són 11:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Iniciem un nou resum informatiu de l'actualitat del territori del Penedès explicant-vos que Vilafranca ha viscut un mes de juliol històric en termes de precipitació. Segons dades recollides per les estacions meteorològiques locals, aquest juliol s'han acumulat 208 litres per metre quadrat, xifra que converteix aquest mes de juliol en el més plujós dels últims 100 anys al municipi. D'aquesta quantitat, 155 litres van caure en un sol dia, recordem, el passat 12 de juliol, a causa de la Dana. El mes de juliol sol ser un dels més secs de l'any, i és que si analitzem les dades de precipitació dels últims 10 anys a Vilafranca, facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya, no es superen els 30 litres per metre quadrat. Tot i la intensitat d'alguns xàfecs, l'aigua acumulada ha estat rebuda amb satisfacció dels pagesos i productors de la zona, especialment en un context de sequera prolongada que afecta greument Catalunya. I aquesta setmana ha transcendit que s'ha fet el lliurament del premi de 3.000 euros a Marc Miravent, veí de Vilafranca que va adquirir un Seat León durant les fires de maig. En el marc de la fira es va fer el sorteig promogut pels 17 concessionaris participants. Aquesta iniciativa, que enguany arribava a la 18a edició, va assolir la xifra rècord de 181 vehicles venuts, la més elevada des de que es va posar en marxa aquesta acció promocional l'any 2007. Els compradors han estat de procedències molt diverses, els 57% provenien de Vilafranca i comarca, mentre que el 22% eren del Garraf, el 12% del Baix Penedès, l'1% de l'Anoia i el 8% restant d'altres municipis d'arreu del territori, com Barcelona, Martorell, Sant Vicenç dels Horts, Sant Cugat del Vallès, Vallirana i el Catllà, entre d'altres. Aquesta és una acció que vol potenciar l'activitat econòmica local, enfortir també la col·laboració amb el sector de l'automoció i reconèixer la confiança dels compradors que trien Vilafranca i les Fires de Maig com espai de referència per adquirir el seu nou vehicle. I després d'11 mesos han finalitzat les obres de restauració de la façana nord de la Basílica de Santa Maria. El membre de la Comissió Santa Maria 2020, Josep Maria Feliu, explica que pel que fa a l'exterior s'ha procedit a la neteja dels murs i la substitució dels blocs que presentaven pèrdues i s'han renovat les teulades de les quatre capelles de la façana nord. Els rosetons s'han substituït als vidres de protecció trencats, s'han restaurat peces de vitrall en mal estat i s'han col·locat també noves malles de protecció, així com així amb les darreres obres, es permetrà obrir al públic espais als quals fins ara no s'hi podia accedir. També d'aquesta manera s'acosta al final de la restauració de tot l'exterior de l'edifici, faltant només la façana principal, que s'espera que pugui estar enllestida entre el 2026 i el 2027 i, posteriorment, l'interior de l'església. I acabem aquest resum de notícies explicant-vos que l'Ajuntament de Vilafranca ha completat una nova fase de millores a l'alberg municipal de joventut amb l'objectiu de reforçar la seva capacitat, confort, seguretat i funcionalitat. L'alberg ha ampliat la seva capacitat d'allotjament de 60 a 72 places, mantenint els estàndards de qualitat i adaptació a la normativa vigent. També s'han doblat les places adaptades per persones amb discapacitat, que han passat de 4 a 8. D'altra banda, s'han dut a terme millores estructurals i de seguretat, i també s'ha renovat tot el mobiliari de descans amb substitució de lliteres i matalassos, millorant notablement la qualitat de l'estada i l'experiència de les persones usuàries. Entre els mesos de gener i juny d'aquest any, l'equipament ha acollit 1.600 persones i ha registrat 2.498 pernoctacions.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I en aquest moment del matí és l'hora de saludar el nostre company, l'Enric Vidal, que cada setmana ens porta tot allò més curiós relacionat amb la nostra vila, la nostra ciutat, Vilafranca del Penedès. El veiem carregat de llibres, perquè l'Enric fa un estudi previ, se'n va a la biblioteca, remena prestatges i n'extreu tota aquella informació que ens pot interessar relacionada amb la nostra ciutat i que a vegades no coneixíem. Molt bon dia, Enric, què tal?
Què tal? Com estem? Molt bon dia.
A veure, has parlat de moltes coses. Has parlat de barris, de toponímia, de carrers, d'edificis... Avui de què parlarem? Mm-hmm. I també de festa major hem parlat.
Avui parlarem molt de sants.
De
molt
sants.
De sants, que ja vam parlar un dia dels patrons de Vilafranca. Mm-hmm. Avui parlarem una mica, primerament, dels carrers amb noms de sants. Perquè és una temàtica molt comuna. A Catalunya l'altre dia es publicava un estudi molt complet de tota la toponímia d'arreu de Catalunya i els noms que fan referència doncs, a l'Església són bastant comuns, evidentment, per la tradició doncs, que existeix a Catalunya a casa nostra. I a Vilafranca tenim molts carrers amb noms de sants. Sants que potser tenen poca relació amb Vilafranca en l'actualitat, però que realment al llarg de la història han tingut una vinculació. No? Tenim una llista de carrers importants. Els podem anar repassant molt per sobre, però hi ha des de carrer de Sant Antoni, carrer de Sant Bernat, carrer de Sant Cristòfor, carrer de Sant Fèlix, evidentment, carrer dels patrons de Vilafranca, però també carrer de Sant Julià, carrer de Sant Pau, carrer de Sant Raimon de Penyafort, carrer de Sant Sebastià i molts altres que són sants que, com dèiem, no tenen vinculació expressa amb Vilafranca.
Hi ha molts patrons, però molt poques patrones.
Evidentment, Sant Jordi té una vinculació completa amb el territori català, i a Santa Joaquima de Vedruna, també, que té una escola aquí a Vilafranca, però que també doncs, va ser una santa reconeguda en la seva època.
Santa Clara.
Santa Clara, que hi havia doncs, el convent. Molts fan referència, tot i que avui no li trobem gaire simbolisme, a que hi havia o bé una capella o bé un edifici amb vinculació a la santa. En aquest cas, doncs, Santa Clara, el convent de Santa Clara, doncs, estava situat a l'entorn del carrer de Pines i al carrer de Santa Digna. Santa Digna tenia, crec que, una capelleta a l'entorn de la Serreta, em sembla, que era un camí que anava cap a aquesta capella. És a dir, tot té una vinculació històrica, i potser alguns sants li trobarien més història, i altres sants, doncs, simplement, perquè em sembla que és Sant Cristòfor, doncs, té una vinculació, em sembla, amb el voltant del carrer on era. Bueno, hi ha moltes històries, i cada sant té la seva història particular. Sant Joan, evidentment, per la capella de Sant Joan Baptista, que, de fet, és una capella curiosa que no es fan misses avui en dia, excepte la del dia de Sant Joan. És a dir, hi ha moltes curiositats amb el tema dels carrers de sants, perquè com dèiem, és una tradició, doncs, la tradició cristiana doncs, a casa nostra doncs, és molt potent i, evidentment, això s'ha fet doncs, visual, podríem dir, amb els noms dels carrers. Uh-huh. I llavors hi ha un altre tema, que és la muntanya de Sant Pau, que és per què tenim una muntanya de Sant Pau i no muntanya de, com hem dit, Santa Clara, Santa Digna, Sant Sebastià, no? La muntanya de Sant Pau, per què? No hi ha un origen molt clar, simplement dir primerament que Sant Pau, és a dir, la muntanya de Sant Pau va en honor a la festa del 25 de gener de Sant Pau, de la conversió de Sant Pau. Uh-huh. Sant Pau, resumint-ho molt ràpidament, doncs era un home que perseguia cristians i que doncs, d'un dia gairebé per altre doncs, es va transformar al cristianisme. I per tant, és un exemple, o era un exemple en la seva època, d'una persona molt important per la figura del cristianisme. Llavors, la muntanya de Sant Pau, per què? Doncs bàsicament, Sant Pau, el 25 de gener, té una vinculació una mica amb el tema agrari, perquè el gener doncs, comença un nou any, encara queda una mica perquè vingui el bon temps, però ja a finals de gener comença ja doncs, a mirar-se una mica cap a la primavera. Llavors, Sant Pau, apòstol, aquesta festa del 25 de gener, doncs, en la seva època era un símbol una mica del canvi, de la renovació pels pagesos, i d'aquí podria venir l'origen de que Vilafranca tinguem aquesta muntanya de Sant Pau. De fet, es fa l'aplec, una mena de romeria, a la muntanya de Sant Pau, amb un aplec, amb una trobada, amb una petita missa a l'ermita. I llavors, doncs, a vegades ens podem preguntar, ostres, per què és Sant Pau i no és ermita o muntanya de Sant Fèlix o muntanya de qualsevol sant, no? Doncs té pinta que és això, és una capella molt antiga que es documenta gairebé al segle XIII. Per tant, té una vinculació molt històrica i és molt probable que es construís allà dalt com a forma també de cristianitzar un lloc que antigament doncs, havia estat també sagrat, eh? És a dir, podríem entendre que en aquesta muntanya doncs, hi havia hagut alguna altra capella o hi havia hagut algun altre tema. Uh-huh. Però sí que és veritat que és molt curiós perquè hi ha molta gent que no ho coneix i hi ha una ermita dintre de la pedra, que és molt curiosa, hi ha una vista preciosa.
Cova, ermita,
és com un lloc una mica místic, que està molt bé, però sembla que Sant Pau també, en la seva època, tenia una vinculació important amb Vilafranca.
Tenim la muntanya Sant Pau i just al costat el Turó de Sant Jaume,
correcte,
que ja forma part del terme municipal de Pacs o...
Sí, està sí, entre les Cabanyes, Pacs i Vilafranca, sí. Sí, sí, sí. Hi ha un altre tema, canviant una mica de temàtica, que és el velòdrom de Vilafranca. I també...
Això se'n va parlar molt,
d'aquí derivarem el Gran Premi Rin, uh-huh, perquè són dos esdeveniments, o el velòdrom un lloc i el Gran Premi Rin un esdeveniment, molt espectaculars i molt importants per l'època. És a dir, el velòdrom de Vilafranca s'inaugura el 1901, estava justament a l'alçada del carrer Tossa de Mar, on ara hi ha un edifici que fa com una mena de quadrat. Uh-huh. Allà hi havia el velòdrom, evidentment era molt gran, eh? perquè hi corrien cotxes de curses i, per tant, potser s'allargava gairebé fins a Sant Julià, perquè era molt llarg, ens hem d'imaginar. Una mida potser més petita que un circuit de Fórmula 1, però no estaríem
això
tan,
són els inicis no estaríem de la Fórmula 1, Vilafranca.
Podria ser. Hi ha alguna... Hi vam veure algun vídeo per xarxes fa poc que sí que doncs, ho situava. Podria ser.
I el circuit s'anava cap a Santa Margarida i els Monts.
Això és el Gran Premi RIM. És a dir, hi havia el velòdrom, que era com... Ara, als Jocs Olímpics ho veiem, el ciclisme en pista, que és
sí, doncs,
com una pista d'atletisme, però adaptada al ciclisme, que era molt gran. I llavors, a partir d'aquí, el ciclisme era un esport emergent a principis del segle XX i molt popular entre les classes urbanes i benestants, i Vilafranca doncs, no es volia quedar enrere, va fer aquest velòdrom que, de fet, hi ha moltes fotografies, és a dir, no és cap cosa del segle XVIII, segle XVII, que no se'n sàpiga res, hi ha moltes fotografies de curses, fins i tot per Festa Major s'havia arribat a fer algun acte, i llavors doncs, el velòdrom va ser impulsat pel Centre Excursionista del Penedès, com dèiem, inaugurat el 1901, i llavors, de fet, hi havia un equip de ciclistes locals que competia en curses amb altres poblacions catalanes, i de fet es feien trobades amb altres corredors de Barcelona, i era un espai esportiu, però també de classe, doncs, això, no? Classe popular, de modernitat, i era un centre doncs, de trobada, per dir-ho així. Malauradament, doncs, el velòdrom va tenir una vida curta, cap a la dècada dels 1910-1920 va entrar en decadència, però tenim fotografies.
Va durar 10 anys.
Va durar poquet, però hi ha moltes fotografies, per sort, i tenim doncs, una mica el traçat com era i tot plegat, però sí que doncs, era, com dèiem, no hi ha cap gairebé cap indici d'aquest velòdrom, perquè sí que es van derrocar i com dèiem, fa 15 anys que es van derrocar, però hi ha moltes fotografies i segurament, doncs, ara possiblement si preguntem a algú, doncs ja no trobaríem potser cap vivència personal, però sí que tenim moltes fotografies, molts documents, i d'aquí saltem al Gran Premi RIN, que no és el mateix que un velòdrom ciclista, però era diferent. I és que el 1901 Vilafranca del Penedès va ser l'escenari de la primera cursa automobilística internacional d'Espanya, el Gran Premi RIN, Gran Premi Penya RIN, que era doncs, qui organitzava aquest Gran Premi. He dit abans que al velòdrom hi corrien cotxes de curses i corrien bicicletes, perquè ara parlem dels cotxes, que és el Gran Premi RIN, que era una prova molt important. Era una prova molt important que unia Vilafranca, els Monjos i la Múnia, amb un circuit de gairebé 15 quilòmetres. Uh-huh. És com si ara, doncs, un Tour de França que passa per les carreteres locals que l'any que ve ens passarà per molt a prop d'aquí de Vilafranca, doncs unís una mica i fessin un circuit de curses, que evidentment no és el mateix que un circuit de Fórmula 1 ara tot tancat, però sí que és veritat que en aquella època era molt important. Durant tres edicions, 21, 22 i 23, van participar pilots europeus de renom.
1921, 1922
i 23. I atenció perquè van atreure fins a 50.000 espectadors.
Per l'època era...
Avui en dia Vilafranca en té 40.000, fa 100 anys gairebé no hi havia els 40.000 que som ara, evidentment. Per tant, era un esdeveniment que portava molta gent de fora i, clar, venien pilots europeus de renom que devien sortir a la premsa, noms així, doncs, que no eren gens comuns, i, ostres, la gent doncs, devia anar a veure-ho perquè era realment espectacular. I, evidentment, això va posar Vilafranca al mapa del motor, però que a causa doncs, del cop d'estat de Primo de Rivera, que doncs, va venir en aquesta època, doncs, va trontollar molt, igual que el velòdrom doncs, va durar molt poquets anys, però és curiós aquestes històries d'esport de Vilafranca. Un dia també podem parlar del Futbol Club Vilafranca, que és un club superhistòric, que doncs, va complir 120 anys fa molt poquet. Però vaja, que la penya RIN, una penya doncs, molt important per l'època, va continuar també la seva història a circuits de Catalunya. És a dir, no només es va quedar a Vilafranca, sinó que doncs, va aconseguir progressar i anar arreu de Catalunya.
De fet, crec que fa un parell d'anys es va organitzar un... per rememorar, no
correcte.
Sé si era pel centenari...
Sí, devia ser per això, exacte.
...del circuit, com una mena de, no de cursa, però sí com una desfilada no, de cotxes clàssics
correcte.
Per rememorar tot aquest antic circuit, i realment va ser molt impressionant, perquè els cotxes se'n van anar van sortir des de Vilafranca, a prop del polígon, fins als Monjos, passant per la Muni i tornant cap a...
Devia anar més o menys el circuit,
exactament.
Jo crec, és a dir, que...
L'urbanisme ha anat canviant, per tant, el recorregut no era 100%, no tal com és ara, però en definitiva, vull dir que es va fer aquesta trobada. Sí. Què més tenim?
Tornem als carrers, perquè ara és una curiositat molt concreta i molt petitona, però que jo sí que m'hi he fixat, però possiblement molta gent no, i és una cosa molt curiosa, que és que ens situem al carrer del Comerç i al Parc de Sant Julià, a l'Avinguda de Catalunya. El carrer del Comerç té números parells i senars. És a dir, és un carrer que, evidentment, una part del carrer és la via del tren, està coberta, però és la via del tren, I llavors hi ha la banda del carrer, ara renovat, molt maco, però si tu mires el carrer, és números contigus, és a dir, 1, 2, 3, 4, 5... És a dir,
quan
les cases
generalment,
són
com... No,
els carrers és a banda
cantó,
i banda.
En una banda hi ha els números parells i en l'altra els senars.
Llavors, aquí s'ha d'interpretar que en el seu moment, i avui en dia també, s'interpreta que no es construiran cap habitatge sobre la via del tren, i és curiós perquè segurament no és gens habitual, com dius, veure un carrer amb números contigus, sinó sí, que és a banda i banda, doncs el carrer del Comerç té números parells senars, i en canvi el parc de Sant Julià
és
només té números parells.
Això
què
vol dir? Això vol
que
dir
hi ha previsions d'urbanitzar el parc de Sant Julià? Interpretem que no, però és curiós...
En el seu dia suposo que...
És curiós veure com hi ha un carrer... En trobaríem potser algun més, però no és gens comú. Carrer del Comerç, números contigus, i parc de Sant Julià, només números parells, a l'espera... Esperem que no, perquè el parc de Sant Julià és superxulo, però esperem que doncs hi ha la possibilitat, possiblement, de que doncs en el cas que algun dia es construeixin habitatges al parc de Sant Julià o en alguna zona propera, doncs es puguin doncs ubicar els números senars de l'Avinguda de Catalunya. Continuem amb carrers, perquè anem als carrers dels vents.
Carrers dels
vents. Si ens hi fixem,
de la
a Vilafranca tenim Tramuntana, Mestral, Ponent, Garbí, Migjorn, Xaloc, Llevant i Gregal. Tots...
Carrer de Ponent, em sona.
Tots aquests, doncs, hi ha la passeta de la Tramuntana al Pla del Diable, hi ha el passatge del Mestral als Polígons, carrer de Ponent a les Clotes, passatge del Garbí al Pla del Diable, Migjorn, Pla del Diable, molts al Pla del Diable perquè són placetes.
Val.
És a dir, jo crec que va ser un moment de quan el Pla del Diable doncs es va urbanitzar, van trobar l'oportunitat per dir, escolta, va, els posem tots aquí.
Hem utilitzat tots els noms de sants i patrons, noms de pobles del Penedès. Què ens queda? Doncs vinga, a les direccions del vent.
Doncs,
és curiós,
és curiós perquè hi són tots, vull dir, si mirem doncs una mica tots els punts cardinals els trobem aquí. I llavors hi ha el carrer del Nord, que l'he trobat, que també doncs indica
una direcció,
i crec que ja està, carrer del Sud, carrer de l'Est, carrer de l'Oest, encara no els tenim, però escolta, mira, doncs donem alguna idea, tot i que evidentment falten molts personatges per dedicar-los i carrers. Personatges moderns, que a vegades també molta gent...
Tenim aquella concepció de que fins que no mor, no, la persona se li dedica un carrer a títol pòstum.
Exacte. Em sembla que el carrer potser sí que ha de passar un temps o alguna cosa així. Sí, em sembla que hi ha una reglamentació, però, per exemple...
Això a Catalunya potser... o a Vilafranca?
Exacte. No, arreu de Catalunya, és arreu del nomenclàtor, que és curiós també que potser molta gent no ho sap, però hi ha una comissió del nomenclàtor que es reuneix, és a dir, els carrers no estan decidits arbitràriament perquè... amb algú coneixia tal persona, sinó que hi ha una reunió, hi ha un acord, i doncs, evidentment, quasi tot té un sentit, que és el que dèiem, que molts carrers potser ara no sabem el sentit, per això aquesta secció estem intentant fer un petit bloc per descobrir alguns carrers, però vaja, que és curiós també com veure com tots els vents tenen carrers a Vilafranca, que és una cosa que a vegades, com tu, Marc, coneixes, carrer de Ponent, però no, Tramuntana, Mestral, Llevant, Gregal, és a dir, a tots els vents representats a Vilafranca. I passem a la nostra minisecció de Festa Major una miqueta.
Vinga, va, ens queden 10 minutets.
I avui parlarem una mica de curiositats en general, perquè vam parlar de la banda, vam parlar del pregó, si no m'equivoco, i també vam parlar, que una cosa molt curiosa, que és que els gotjos no canten la història real de Sant Fèlix perquè no coneixem res.
Sí, el bisbe va alarmar una miqueta,
no passa res. Però no obstant això, avui parlarem una mica de coses que han passat a les Festes Majors i que són realment curioses. O sigui, més no, també... parlarem una mica dels anys en què es creen les coses o en què es recuperen les coses, perquè potser molta gent es pensa que el Vall de Gralles o l'Empalmada s'han fet tota la vida, i ara ja són actes molt consolidats, però l'Empalmada va néixer l'any 82. Uh-huh. Festa Major dels Petits neix l'any 82, que són actes que avui en dia estan...
consolidats, vull dir que no s'ha d'entendre la Festa Major,
no es poden treure
actes,
i no hi poden faltar les nits de Festa Major, i en el cas de la Festa Major dels Petits el dia 1, però són coses que per idea d'un administrador o per un grup d'administradors, en aquest cas l'any 82, doncs van funcionar molt bé, escolta, doncs s'han quedat avui en dia i no passa res. L'any 59 hi ha la nova imatge de Sant Fèlix, que això, l'exposició de la capella de Sant Joan explica una mica que abans de l'any 59 hi havia un sant que no és l'actual, que potser la gent més gran se'n recorda encara de l'antic i sap que hi havia un sant antic, però la gent més jove no sap datar exactament el Sant Fèlix actual quan va començar a sortir. Doncs l'any 59, ara ja fa anys, però vist en perspectiva des de l'any 1700 que comença doncs la tradició de Sant Fèlix, no fa tant.
És una imatge relativament recent. De fet, fa poc també que va morir l'escultor.
Josep Ricart, correcte. És a dir que, per exemple, els falcons surten per primer cop als 60, hi ha molts balls que es recuperen a l'any 80, els Pastores i el Serrallonga, Moixiganga, 85.
Les Panderetes també és un ball.
Panderetes, 68 o 69, l'Humbert i la Roseta, 68, Canyamàs i Gingarala, 69. És a dir, són coses que ara ja tenen anys, però que en la seva època, evidentment, en un moment finals dels 60, principis dels 70, de, doncs, intent de renovació, intent de tornar, doncs, a l'època prefranquista, de començar, doncs, a recuperar una mica la normalitat prèvia al franquisme, doncs, evidentment, es recuperen moltes coses, s'impulsen moltes coses, però, per exemple, en aquests anys 70, l'any 74, s'inaugura la piscina municipal en l'àmbit de la Festa Major, que això, és, això es feia molt. 1912 s'inaugura el monument a Milà i Fontanals en motiu de la Festa Major, perquè era un motiu, doncs, de... d'importància i un motiu, doncs, doncs
curiós. Els castellers també.
És a dir, s'aprofitava per, doncs, fer, doncs, inaugurar espais o inaugurar monuments que eren importants.
Crec que l'última vegada que va passar una cosa així, no fa tant, va ser el 2010, un parell de dies abans de la Festa Major es va inaugurar la, la remodelació de la Rambla de Sant Francesc.
Correcte.
Crec que no es va fer coincidir expressament per la Festa Major, però si més no tothom en tenia ganes, perquè portàvem 2 anys que la tronada es feia
a
l'altra Rambla, a la de Nostra Senyora.
També tenim el hem parlat d'un velòdrom antic, però el 1940 s'inaugura oficialment un velòdrom en curses internacionals.
A Vilafranca.
Aquest segurament és potser el que la gent recorda més, que en podem parlar un dia. Ara hem parlat una mica del que era més antic, però hi havia un altre velòdrom que no és tan antic. És a dir, aquest que dèiem, em sembla que també doncs, va continuar progressant aquesta penyarrina amb el circuit i també amb el velòdrom hi havia coses interessants. Doncs hi havia un altre velòdrom que també el desenvoluparem. Però jo que és el 42, fa molts més anys, Cotonines, Figueteres i Bastoners tornen a la Festa Major. És a dir, Vilafranca té un seguici amb molts balls que venen de molt antic, de segles XVIII, segle XVII, segle XIX, però molts balls que es perden amb el pas del temps per qualsevol motiu i que a poc doncs, es van recuperant. Però, per exemple, la Moixiganga de Vilafranca hem dit que es recupera l'any 85, però es va perdre a principis del segle XX, tot i ser una de les moixigangues més històriques de Catalunya, i, de fet, hi ha molts anys que potser hi ha molta gent que recorda, hi ha fotografies de la Moixiganga de Sitges que va venir l'any 2022, que va agradar moltíssim, que doncs, és molt, molt, molt espectacular, que va venir en anys puntuals, anys 50, anys 60, va venir la Moixiganga de Sitges a suplir aquesta baixa permanent gairebé de la Moixiganga de Vilafranca fins a l'any 85 i que doncs, venien a acompanyar a Sant Fèlix. Però hi ha curiositats diverses. A l'any 75 hi ha una concentració on participen Drac del Penedès i la Mulassa de Vilanova, amb el drac de Sant Quintí, drac de Sitges, és a dir, una trobada important de dracs del Penedès. Tenim altres coses. El 78, el primer concert vermut, una cosa que avui en dia tampoc no pot faltar el dia 1 i 2 de setembre, doncs també es fa. Són el 79, la primera dona administradora, l'Àngels Guardiet. Hi ha moltes cosetes que...
Coses més recents, per exemple, el Vall de Foc.
Sí, sí, exacte. Vall de... Primer Correfoc, 92, si no m'equivoco, i primer Vall de Foc, 2002-2003, 2003... les veus femenines dels gotjos, 2004-2005, que doncs, va suposar doncs, una revolució per l'època, avui en dia ja ho tenim doncs, plenament assumit i doncs, queda espectacular, però són canvis que s'han anat canviant. El 2005, el Castelldefels al Bacó de les Clotes. Abans es feia a la passarel·la de la via.
I aquell mateix any es va canviar el recorregut del 30, no?
Clar, són coses que han anat adaptant, o el 2015, la bateria de canvis que es fan a la Festa Major, que la Cercavila surti des de l'altra banda de la Rambla, tot el protocol d'entrada de les colles, que abans es feia tot pel carrer de Santa Maria, doncs ara hi ha tota una estructura. El 2015 es va suprimir la sortida d'ofici. Són moltes coses que, evidentment, ens denoten que la festa evoluciona. I potser un dels canvis també més sonats va ser a finals dels anys 80, principis dels 90, el canvi dels nans, que evidentment a la capella de Sant Joan es poden veure 3 nans antics, que potser ara la gent jove no coneix també els personatges que surten amb els nans antics, el Tiburón, el Quiqui és potser més conegut, la Gucci Cucci, la Pipera, és a dir, hi ha moltíssima gent, però avançar tenint en compte que els nans, com passa en moltes poblacions, representaven una mica, doncs...
Personatges de l'imaginari col·lectiu.
El Gepetto, indi, una cubana, el Groucho Marx, vull dir, representaven gent no vilafranquina, sinó de l'imaginari col·lectiu. Més curiositats, el 83 actuen per primer cop els Xicots de Vilafranca. És una colla més recent, els Verds tenen uns quants més anys, però tampoc els Verds no han actuat tota la vida a la Festa Major. Els Verds, si no m'equivoco, són del 48, que ara van fer el 75è aniversari. Per tant, és com... La festa ha anat evolucionant, evidentment avui en dia tenim una estructura molt marcada. De fet, si analitzem programes antics, sí que veiem que l'estructura de 3 processons, estructura de la tronada, estructura dels balls de gala a la nit de Festa Major, doncs sí que estaven molt establerts, però evidentment comparem un programa del 1925, de fa just 100 anys, o de finals del segle XIX, amb ara trobem aquestes coincidències amb les 3 processons, que potser molta gent diu Tres processons, això és molt curiós. Això es porta fent tota la vida. Això sí que es porta fent tota la vida i és una cosa que...
Al final és un ritual.
Sorprèn molt. És un ritual que no és dels anys 50, anys 60, perquè en aquell moment doncs, es volia allargar la festa major o així, sinó que el fet de traslladar el sant de casa a la basílica, fer el tomb protocolari al 30 i de la basílica a casa del ministre del 31 és molt antic i segurament és un dels rituals més antics que trobaríem juntament amb començar la festa major amb una tronada.
Hi havia anys que la Festa Major s'havia allargat el 3 de setembre, també.
Exacte, sí, sí, això també és a dir, curiositats de la Festa Major, podríem fer moltíssimes seccions, però vaja, hi ha moltes coses i, de fet, podríem fer una secció dedicada a cada ball, perquè és que cada ball té una història, cada ball s'ha perdut, cada ball s'ha recuperat, cada ball ha tingut vestuaris. I una última curiositat, que aquest any és que és l'any de relíquies, és que l'any 39 les relíquies de Sant Fèlix presideixen la processó. És a dir, aquest any, doncs, l'11 de setembre, hi haurà una processó en honor de les relíquies, però les relíquies es quedaran a la basílica. El 30, a l'ofici, doncs, faran un petit moviment per dintre la basílica, però el 39 van sortir al carrer, que és l'últim cop documentat, i no hi ha cap fotografia, o no hem trobat cap fotografia.
L'hem buscada, llàstima, però no l'hem trobat,
És una llàstima, jo crec que l'acabarem trobant en algun arxiu segur, que ha de ser molt espectacular la imatge de les relíquies. L'any 39, any de la victòria del franquisme, lluïment total de... després de la guerra, doncs van sortir les relíquies al carrer. I, per tant, doncs, devia ser una cosa molt espectacular, que per l'època devia ser una cosa molt curiosa de veure com les van traslladar pels carrers, que no caiguessin, perquè, evidentment, els carrers no estaven com avui en dia d'asfaltats. Però, mira, moltes curiositats, la Festa Major és un tema espectacular.
I sempre agrada, això.
Sí, home, sí.
Enric, moltes gràcies una setmana més per acostar-nos doncs, totes aquestes curiositats amagades de la nostra vila, d'aquí el nom de la secció, la Vila Curiosa. I ens retrobem la setmana vinent, a més anècdotes i a més llibres, perquè aquí no el veieu, però veiem 3 o 4 llibres que és d'on extreu tota la informació. Enric, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.